Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Nou gir en la història de l'explosió de gas de Premià de Mar al setembre, que va provocar la mort de dues persones, en va ferir gairebé una vintena i va deixar l'edifici molt malmès. La jutge encarregada dels casos de violència contra la dona de Mataró s'ha inhibit i ho ha fet, tot i que els Mossos havien fet públic la setmana passada que consideraven que la hipòtesi més probable era que l'home havia provocat l'explosió amb la intenció de matar la seva dona. La jutge considera que no es pot deduir que l'home, que va morir 15 dies després de l'explosió, fos el causant dels fets, entre altres coses perquè no han pogut entrar ni a l'edifici, que amenaça ruïna. Per tant, afirma que no li correspon fer-se càrrec del cas. El Tribunal Constitucional avala la reforma de la llei que va aprovar el PP per poder suspendre càrrecs públics, però no ha aconseguit unanimitat. Aquesta reforma afecta els càrrecs o dirigents polítics que desobeeixin les resolucions de l'alt tribunal, com podria ser el cas de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. La situació no preveu, però, que el tribunal utilitzi ara aquestes mesures de manera immediata. S'ha produït també una nova tragèdia a la Mediterrània. Almenys 239 immigrants han mort en dos naufragis els últims dies a les costes de Líbia. La notícia l'ha facilitada avui l'Agència de l'ONU per als Refugiats. Unes 4.200 persones han mort aquest any a la Mediterrània en l'intent de creuar de l'Àfrica a Europa. I Mariano Rajoy comunicarà a les 6 d'aquesta tarda al rei Felip VI la composició del nou govern espanyol i immediatament després es farà públic els noms dels ministres. Ha donat força temps per a les especulacions el fet que des de dissabte hagi passat 5 dies fins que Rajoy ha decidit donar a conèixer el nom dels ministres. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Llums de Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
Una infància feliç constitueix un dels millors dons que els pares poden atorgar.
Mary Colmondeley, escriptora.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Una bella bellesa és, ordinàriament, la recompensa d'una bella vida. Salutacions de l'equip del programa que ara mateix els presento, com cada dia, a la producció Irene Porter. Irene, bona tarda, benvinguda. Als controls tècnics, Mario Ramírez. Mario, bona tarda. I a la conducció, qui us parla, Marrius. Un dels motius de consulta més freqüent per als psicòlegs és la dependència emocional. Es tracta d'un problema pel qual es pateix una espècie d'inclinació de la parella perquè existeix una necessitat molt gran i continuada d'afecte. Comencem. Per parlar d'aquest tema, avui ens visita el senyor Alfred Martínez. És psicòleg, psicoterapeuta, amb més de 15 anys d'experiència amb consulta pròpia al Centre Rocafort, el qual dirigeix i on treballa de forma especialitzada, entre d'altres, amb trastorns alimentaris i dependències. Parlant de dependències, va col·laborar amb el llibre Tu corazón no está bien de la cabeza, de Lucía Echevarría, que tracta sobre les relacions tòxiques o de dependència emocional, tema pel qual l'hem convidat a l'Alfred per parlar al programa d'avui. Alfred, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Marc.
Gràcies per ser aquí, perquè sé que has hagut de moure una miqueta els horaris
de la teva
consulta.
Gràcies a tu per la invitació.
Primer, explica'ns, sisplau, què és la dependència emocional. N'hem sentit a parlar, però...
Sí, per sort gaire cada cop és més comú, no?, que la gent sàpiga de què estem parlant quan parlem de dependència emocional, perquè és important la psicoeducació en aquest sentit, però per la gent que no ho sap encara, és un tipus de relació afectiva que es caracteritza principalment per ser destructiva. I un altre requisit normalment que té és que no podem sortir-se'n d'aquesta relació. Per això es diu relació tòxica, no?
Com solen ser aquestes relacions tòxiques?
Doncs la principal característica, que és el que comentava, és el fet que sigui destructiva. Les persones que viuen una relació dependent solen ser molt conscients de que aquella relació no els hi fa bé. Altres característiques que tenen és que són relacions inestables, que són insatisfactòries i que estan marcades normalment per molts desequilibris. Són relacions normalment molt dramàtiques, que és part també de l'enganxe que suposa després de cara a no deixar aquesta relació.
Ja, i això suposo que deu aguantar, depèn de la persona. Un aguanta més, aviam si canvia la persona, o altres menys, no? Depèn...
Exacte. De fet, d'avui del que parlarem és què fa diferent, no?, que algunes persones mantinguin més temps certes relacions de dependència, no?, en el qual estem, recordo que són relacions que hi ha un gran patiment, i, en canvi, hi ha altres persones que no aguanten aquest patiment, no?, que de seguida veuen que aquella relació no és sana.
Clar.
I, per tant, la trenquen.
Com solen ser les persones que fomenten o que formen part d'una relació tòxica?
A veure, aquí aprofito per fer un incís, i és que, generalment, en el que és la teoria, no?, el que quan els professionals expliquem certes coses, per fer-les arribar, molt sovint les categoritzem d'una manera molt clara. Llavors, hi ha una concepció de que ara, del que parlaré, perquè a més parlaré d'aquests termes, són conceptes estancs i que quan hi ha una relació tòxica, un està a un cantó o està a l'altre. Després, a la pràctica, un veu que en realitat és una barreja d'aquestes dues figures la majoria de vegades. Concreto, doncs hi ha les persones dependents. Primer, si ja es dona la relació de dependència, se sol donar entre persones dependents, vale? Que això és una cosa que molt sovint, dintre de la mateixa relació, una de les figures creu que l'altra persona no ho és. Ara, si un cas em preguntes, i concreto, eh?
Sí.
Però els perfils solen plantejar-se com el perfil dependent submís i l'altre el perfil dependent dominant. Com comento, aquests casos són els que són més establerts d'una manera clara, però generalment la gent que ho pateix són una barreja dels dos. Hi ha moments de la relació en què una de les persones que havia estat més submisa pot ser dominant, i la persona que havia estat dominant passa a un paper més submís. Mm. Llavors, això moltes vegades ho dic perquè quan la gent ve a consulta, em comenta, no? Jo crec que no, he llegit això altre, i jo em reconec, no?, en el paper dels dos, com és, no? Si jo estic més en aquest punt de que jo crec que soc, no?, en el paper més submís, com és que jo, quan llegeixo, no?, la part dominant, clar, hi ha tantes característiques que jo també encaixo, no?
O sigui, pot fer els dos papers, una persona. Podem fer els dos papers.
Exacte.
I pot quedar, que deu dependre, de l'altre, de la parella que estàs, o...
Depèn, en realitat, dels límits que jo em posi a mi mateix. Vull dir que hi ha una banda que és depèn de coses, no?, com l'autoestima, dels límits, del respecte que jo tinc cap a mi mateix, cap a l'altre. Llavors, hi ha un moment que l'evolució que comporten aquest tipus de relacions poden realment convertir-nos fins i tot en persones que no havíem estat abans.
Com és, Alfred, el dependent sumís? Com sol ser?
Doncs, mira, t'aniré enumerant, no?, una mica el tema de les característiques, que ja et dic que per mi és important recordar que qualsevol d'aquestes, no?, crec que gairebé totes, no?, són les que es poden combinar. Dic, un factor que tenen en comú les dues figures és una baixa autoestima. Per tant, no?, és part de per què jo necessito, no?, tinc aquesta necessitat tan gran efectivament parlant, perquè tots necessitem d'afecte. Però per què acaba convertint-se en una dependència? Doncs perquè la meva autoestima és tan baixa que per mi mateix no puc resoldre, no?, el fet de no poder estar amb una persona que em doni un valor. Així, aquesta és la característica principal d'aquest problema, no? Un punt que ja faig, tot i que em salto, no?, a l'hora de definir el paper dominant, és que generalment les persones creuen que la persona que té el paper dominant té una autoestima alta o sana. I en realitat no ho és. Ja en tot cas en parlem quan parlem de l'altra figura, però això és un punt important. Hi ha una baixa autoestima en els dos casos, tot i que a vegades amb un d'ells no pugui semblar-ho. Hi ha una por a la soledat, no?, part del que també implica, no?, que jo per mi sol no em valc i per tant depèn d'altres o depèn d'una relació de parella per tenir aquest valor i per tant doncs, aquesta por a la solitud va afegida. No? Si jo estic sol, no tinc un valor. Hi ha un estat d'ànim, no?, molt variable, que en realitat, bueno, es planteja com a disfòria, no?, que el que vol dir és que hi ha barreges entre ansietat, tristor, no?, aquell punt de patiment, no?, i que per tant això afavoreix que si jo estic en una relació, en principi això desapareix, però quan la relació de dependència comença a evolucionar i comença a posar-se més lletja, no?, que diem a vegades, comença a haver problemes perquè en realitat un té molta por a la pèrdua. I aquí comencen també a haver aquests, no?, problemes emocionals. Una altra característica és que la persona, en aquest sentit, la que plantegem com a submisa, té un punt de prioritat de la relació de parella més alt del que es planteja en promig. És a dir, posa la relació de parella pel davant de qualsevol cosa a la seva vida. Quan més ho faci, vol dir que més dependent és. Vull dir, hi ha un punt que a vegades fins i tot hi ha persones que plantegen, no?, el fet de deixar de banda els seus fills, no?, una cosa tan important, no?, doncs de cara al fet de no enfrontar la por a la possibilitat de que una parella pugui marxar. També una altra característica és la necessitat d'accés, no?, a aquesta persona. S'entén fàcil, perquè si jo tinc molta por a la pèrdua d'aquesta relació, necessito que hi hagi una confirmació constant de que aquella persona està per mi.
Llavors, ha d'estar constantment dient que m'estima, que sóc molt bo, que se sent bé costat meu...
I, a més, que hi hagi una possibilitat de que jo pugui trucar, no?, i confirmar que l'altra persona respon, i és. Ja. I ara, amb les noves tecnologies, això encara s'ha fet més difícil de controlar. Perquè entre, no?, tot plegat, el tema dels missatges, el tema de la geolocalització, el tema de les fotografies... Vull dir, ara s'estan donant, no?, d'uns anys cap aquí, situacions doncs, més... bueno, que han evolucionat, en realitat, no?, en què, per exemple, la persona està demandant doncs, fotos d'on es troba aquesta persona, confirma-m'ho, vull que m'enviïs la geolocalització... No?
I, mola de Déu, santíssima.
Clar, és aquell punt de control. Exacte.
Estem parlant de persones que tenen un trastorn. És trastorn, no? Això podem dir que és un trastorn.
És un trastorn de dependència emocional. A mi no m'agrada gaire la paraula trastorn, perquè prefereixo el tema que és disfuncional. Vull dir, però bueno, es comprèn i s'entén com això.
Però genera un patiment, no?
Exacte. Vull dir, el fet és que, en realitat, aquestes relacions... un no viu tranquil. De fet, quan un té dependència emocional, tingui la relació de parella que tingui, en realitat, un no viu tranquil, la relació. Per tant, necessita una relació de parella, però alhora no la pot viure d'una manera sana i es converteix en patiment. Llavors, pateixo quan estic sol, pateixo quan estic en parella. Continuo amb el tema de la numeració, vas dient tu. L'altre punt que és una part important és que hi ha una autoanulació. Això vol dir que, clar, com prioritzo tant la relació, arriba un punt que fins i tot les meves necessitats jo les passo a un segon terme. Llavors, moltes vegades acabo inclús fent coses que jo no faria per mi, però tot i que fins i tot em desagradin, les acabo fent. Llavors, si hem parlat al principi, no?, de que una característica importantíssima de les principals és que hi ha una baixa autoestima, resulta que si jo començo a no cuidar-me, a autoanul·lar-me, la meva autoestima encara estarà pitjor. Que aquesta és una de les altres característiques importants de les relacions de dependència. Llavors, comença a fer un cercle viciós, no?, després afegirem, no?, el perfil, no?, dominant, però això que només ho fa la persona, no cal que li facin des de fora, ja fa un bucle de no tenir-se en compte, de no tenir-se en cura, i això empitjora el problema, perquè encara depens més de l'altra persona per donar-te aquest valor. Hi ha també desitjos d'exclusivitat, també per lo mateix, perquè necessito, no?, sentir-me que jo soc tan important per l'altra persona.
Clar.
Que no em deixarà, per tant, cada cop intento que aquesta persona només estigui més per mi. Per tant, això també en l'altra persona implica, no?, molt sovint estem parlant de molt de control, no?, per un cantó molt de control demanat i per l'altre una exclusivitat molt alta. En principi, una persona, no?, que no pateix, no?, de dependència emocional, quan viu això d'una parella, no?, nova que ha conegut, és probable, no?, i de fet és sa que marqui límits i que si l'altra persona no pot acceptar-los, doncs aquesta persona es qüestioni la relació, no?, perquè ja es veu que aquí aquesta demanda de control i tal doncs no és gaire sana. Però quan l'altra persona també és dependent, en realitat ho viu d'una manera, no?, fins i tot afavoridora, no?, de que té desig d'estar amb mi, tot i que no ho compleixi, eh?, però és com una cosa viscuda com positiva. Hi ha molta necessitat d'agradar, no?, i hi ha també una manca d'habilitats socials que també es planteja, no?, a l'hora de poder conèixer gent nova, i en general el paper submís, que és una característica, és el fet de que s'ocupa un paper inferior de cara a la relació de parella.
Hem vist com és el dependent submís. Explica'ns, si pot ser breument, com és el dominant.
El dominant, en realitat, característiques molt més bàsiques, que algunes també estan compartides amb el submís, és que hi ha aquesta falsa autoestima, no?, elevada, que en realitat és un paper, i de fet fins i tot la persona normalment a vegades fins i tot se'l creu. Llavors són persones que semblen com molt segures, molt confiades, que solen tenir, no?, unes habilitats socials diguéssim desenvolupades, sobretot en el paper de la seducció. Per tant, són molt, molt atraients per les persones que això no ho tenen, no? Són com persones que brillen, que de seguida es fan amb la gent, i és una mancança que el paper submís, no?, pateix. Llavors, quan ho veu exagerat a l'altra persona, és com que brilla, no?, aquella persona seductora, no?, que hi ha aquell punt que aquesta persona que pot tenir com a tanta gent al voltant es fixi en mi, em dona encara més valor. Aquest paper dominant vol dir que en realitat ho mana, no? És jo decideixo què es fa, jo decideixo qualsevol pla que es faci, si jo vull canviar perquè ara no em ve de gust es canvia, i l'altra persona, com és submisa, doncs accepta aquests canvis. Generalment també hi ha un afegit, que és que hi ha poques mostres d'afecte, perquè la persona tendeix a ser, no?, més egocèntrica, llavors mira pels seus desitjos, les seves necessitats, i té l'altra persona com un complement, no?, que el mira, no?, amb orgull, que li dona també un valor, però com un premi, no? I llavors aquesta mancança, no?, d'expressió afectiva encara fa que sigui més enganxe per l'altra part.
Molt bé, doncs, si et sembla, anem a escoltar uns consells que ens donarà el senyor Lluís Gutiérrez del Grup Gran Vida.
Grup Gran Vida viu per la tercera edat. Tenim 7 centres entre la província de Barcelona i Tarragona amb més de 200 places públiques i privades per cuidar de qui més t'estimes. Som un equip altament qualificat i motivat, disposat a crear un ambient familiar i adequat per cada persona. Grup Gran Vida. Ningú l'estima com tu. Ningú el cuida com nosaltres. Truca'ns sense cap compromís al 93 181 50 27 o informa't a granvida.com.
Ens acompanya el senyor Lluís Gutiérrez, que és gerent del Grup Gran Vida, grup de residències de la tercera edat i de centres sociosanitaris. Als vostres centres oferiu... Parlem ara de la llei de dependència, si et sembla.
Sí.
Oferiu als vostres centres assessoria per tramitar ajuts de la llei de la dependència?
Sí, per suposat. Per suposat, perquè malgrat una residència pugui ser privada o no, i per tant com a privada no es podrà beneficiar, almenys fins al dia d'avui, d'aquestes subvencions que ofereix la llei de la dependència, ens veiem obligats a que si sigui. Dèiem, Marc, fa un parell de setmanes explicàvem que el nostre sector és un sector desconegut fins que no es té la necessitat. Llavors ens comencem a preguntar i a esbrinar i coneixen més per tal de prendre la decisió, i la llei de la dependència també. És a dir, és una llei desconeguda, sabem que existeix, que regula alguna cosa, però és una llei molt desconeguda fins que un té la necessitat. Per tant, quan tenim la necessitat com a família de que el nostre familiar està en una residència i volem conèixer quins tipus d'avantatges tenim gestionades totes per l'administració pública, és quan ens desperta la curiositat i les necessitats. Per tant, sempre informem dels passos a donar per tal de poder-se beneficiar dels ajuts que recull aquesta llei.
És gran ser gran. De dilluns a dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Estel.
Continuem a És gran ser gran. Estem parlant amb Alfred Martínez, que és psicòleg psicoterapeuta amb més de 15 anys d'experiència en consulta pròpia al Centre Rocafort. Un currículum més llarg, però com que el temps va corrent, el deixem així a la meitat. Si et sembla, Alfred, anem a obrir les línies telefòniques perquè, bueno, si hi ha algun oient que vulgui fer alguna consulta, alguna pregunta, o vulgui explicar una experiència d'una consulta tòxica, doncs que sàpiga que ho pot fer marcant el telèfon 93-409-2771 o 93-409-2772. Com es construeix una relació tòxica? Com pot ser que es construeixi una relació tòxica?
Doncs, en general, poden ser relacions que comencen d'una manera molt maca, en la qual, no, hi ha com una relació que difícilment podria distingir-se d'altres relacions que són molt sanes. Però també és cert que, en general, a vegades comencen a haver coses que no encaixen, no?, que dirien des de fora. De fet, això és una cosa també comuna, que des de fora veiem que no... La gent, jo ho dic com diu la gent, no? Allò, sí. Diu que no són normals. Vull dir, no és com m'ho plantejaria, però per entendre'ns, no?, que si, per exemple, hi ha algun moment d'agressivitat, que hi ha algú, que hi ha mentides, no?, que l'altre no pensa en l'altra persona... Vull dir, comencen a haver coses que es veuen i que una persona, en realitat, sense dependència, els donaria una certa importància per qüestionar-se la relació, però, en canvi, la persona amb dependència emocional el que fa és tot el contrari, que és ha après a justificar-les. Llavors, a partir d'aquí, el que és l'inici de la relació, molt sovint el que es dona és una fase d'idealització de l'altra persona, llavors un fantaseja, no?, i ja imagina, no?, un conte de fades, que aquí té també molt important el paper del que són les pel·lícules, de l'ideari, no?, del que és el romanticisme i tal, i llavors projecta tota una història, no?, que en realitat encaixa amb la seva necessitat afectiva i que, per mínimament que encaixi, ja la dona per vàlida. Llavors, tot el que no encaixa acaba justificant-ho per salvar la relació, no?, perquè si una persona, en realitat, per exemple, em falta el respecte, i una banda que és que jo em plantegi si aquella relació és sana per mi o no, doncs és lícit. Quan, si jo faig això, en realitat, puc perdre aquesta relació. Si jo aquesta relació sento que la necessito, el que faig és justificar-ho per poder entendre que continuo amb aquesta relació. Clar. Però això no vol dir que la persona no se n'adoni. Generalment, el context, no?, de quan la relació ja ha evolucionat, no?, i com després aquest inici de relació, que pot ser, no?, molt idealitzat, passa una fase, no?, en què l'altra persona, com dèiem, a les característiques, no?, ha prioritzat tantíssim a l'altra persona que s'ha autoanul·lat, no?, el que passa és que en aquesta fase de submissió hi ha un moment en el que realment la gent el que li diu és com pot ser que encara continuïs, com pot ser que encara estiguis amb aquesta persona, i la persona generalment això ja ho sap, vull dir, perquè realment aquí ja el patiment és conscient, realment la relació ja no comporta una gratificació, molt sovint, i clar que hi ha moments de gratificació, no?, en el qual la relació encara està prou bé i tal, però que on ja veu que en promig allò no surt a compte. Però per llavors la cosa ja està prou enganxada, no? Com, per exemple, passaria, doncs, amb el context d'una droga, no? Que si hi ha un consum inicial, l'addicció en realitat no s'ha donat, però quan el consum s'ha mantingut, en realitat allò ja hi ha un enganxe, no? Aquest enganxament que en realitat és part del problema de la dependència. Llavors, a partir d'allà hi ha tot el deteriorament, que seria l'altra fase, no? Que en realitat ja comença la cosa a pujar de to, i sigui perquè hi hagi maltractaments, tant psicològics com físics. I llavors, a partir d'aquí, quan més vagi, més parla del grau de dependència de les persones que estan involucrades. Perquè quan més límits em salto, quan més respecte, no?, accepto que no se'n tingui, més dependència podem deduir que hi ha en aquesta persona. Si en realitat un està prou bé, hi haurà un trencament, sigui per part d'una persona o de l'altra. Si en realitat jo estic massa malament, en realitat continuaré aquella relació.
Recordem els telèfons 93-409-2771, 93-409-2772. Has parlat del síndrome d'abstinència. Com passa? Que és igual com quan deixes una droga?
Igual. De fet, inclús no només parlem d'una qüestió psicològica, sinó que parlem també de la bioquímica. Quan estem enamorats, en realitat es genera una bioquímica específica i això, en realitat, no? Són drogues naturals, vull dir que en aquell moment realment es donen i que quan hi ha una retirada, no?, d'aquesta figura, no?, d'aquesta parella, en realitat hi ha una manca, no?, d'aquestes substàncies, a part del que afegim, no?, que a més a nivell psicològic, no?, que és aquesta por, aquesta necessitat afectiva, però s'ajunten les dues coses, i llavors això és el que suma amb el fet de que sigui aquesta banda addictiva, no?, és un altre terme a l'hora de referir-nos a aquest tipus de relacions, no?, addictes a l'amor, se'n diuen a vegades, no?
Perquè estem parlant de parelles normals, vull dir, que comencen normal, no?, una parella que...
A vegades sí, a vegades no, vull dir, tinc no, històries de tot tipus que podria explicar-te, i una banda que és, a vegades ja des del principi,
ja han començat
un ja veu
malament.
Que... Ja, exacte, que un ja des del principi sap que l'altra persona ja està enganyant a una altra anterior parella o que ja des de molt aviat, parlem a vegades des de la primera cita, hi ha moments en què hi ha, no, comentaris agressius o comentaris amb mala llet o, no, i llavors com crida l'atenció, no? Una persona que acabes de conèixer, que en general, no? Volem mostrar la millor cara
sí,
que tenim, no?
No?
És...
I una banda almenys que és... els primers dies, clar.
Almenys, no? Però i a més d'una manera natural, vull dir, també és part del fet de presentar-nos, no? Una altra cosa és enganyar amb qui sóc. Però, clar, a vegades sí, a vegades la relació de seguida comença d'una manera negativa. I, de fet, aquí està el punt, no? Hi ha persones que sempre diuen... Jo és que em trobo sempre amb el mateix tipus de persona amb la qual acabo tenint una relació de parella. I és que, en realitat, hi ha altra molta gent que allò que ha començat a veure no ho accepta i, per tant, no passa a establir una relació de parella. La trenquen abans o la trenquen molt, molt ràpid.
És cert, això que dius, perquè inclús, no sé, tots tenim o coneixem persones, amics... que a vegades han tingut una parella que han tingut problemes, doncs ja més que de tòxica, sinó inclús de mals tractaments, s'han separat, i la parella nova que tornen a tenir continua amb mals tractaments.
Repeteix el patró, perquè si no hi ha un treball de fons, no, del que parlàvem, que és d'aquest funcionament, no, de baixa autoestima, i alhora treballar el tema del dol, que suposa, no, trencar amb una relació de parella, que també el tindríem
clar,
tots,
clar.
I una banda que és, jo continuaré amb el mateix model per omplir, no, el que jo no tinc, aquesta manca d'afecte. I una característica també que es dona és que les relacions sanes per les persones amb dependència emocional es solen viure com relacions avorrides. No? Hi ha tant drama normalment en les relacions de dependència que una relació sana es viu com que no hi ha la xispa. No? Jo moltes vegades dic una certa vidilla que dona, clar, quan hi ha tant de drama, no? Doncs això es troba a faltar, tot i que tingui un cos molt alt, no? Perquè hi ha un patiment, però també hi ha un reforç, no? Que és quan la cosa s'arregla, quan ho tornem a intentar, el tema sexual també està involucrat,
clar,
no?
Clar.
La manera, vull dir que hi ha un punt de tot plegat que acaba sent un reforçament d'aquest patiment, no? Val la pena perquè després tinc un premi.
Com és el tractament psicològic per a una persona amb dependència emocional?
Mira, això que comentava, no? Hi ha diverses línies de treball que es fan de forma conjunta, generalment. La primera té a veure amb el fet d'estar segur que la persona està entenent què li passa, aquesta part psicoeducativa, el que ajuda, no? Llibres o programes com aquest perquè la gent entengui què és el que està passant. I després el que es planteja és un treball de millora de l'autoestima i alhora, no?, un treball del que és la desintoxicació, com pot passar amb altres tipus de dependències, i un treball amb el procés de dol. Llavors, el que es planteja són principalment aquests focus. Després hi ha coses més característiques de cadascú, però els focus principals són aquests.
Tinc una família meravellosa, una vida plena d'històries i molt temps per endavant. És per això que he decidit viure d'una altra manera i venir a una de les residències del grup Gran Vida. Ara visc còmode, tinc noves amigues i estic activa tot el dia.
Descobreix el grup Gran Vida. Tenim 7 centres entre la província de Barcelona i Tarragona amb més de 200 places. Ningú l'estima com tu. Ningú el cuida com nosaltres. Truca'n sense cap compromís al 93 181 50 27 o informa-te'n a granvida.com. Consell de dia.
L'elasticitat i l'adaptació dels músculs a l'exercici disminueix amb l'edat. Cal escalfar una mica abans de començar per preparar la musculatura i no parar de cop. Alfred, doncs gràcies per haver estat aquí. Ens han quedat molt més clar el que són les relacions tòxiques.
Gràcies. Moltes gràcies a tu, Marc.
Tornem a convidar.
Fins una altra.
Gràcies. I a vostès els agraïm que hagin decidit sintonitzar a Ràdio Estel, a Es Gran Ser Gran, i els esperem dilluns. Demà no tenim programa, però cuidado amb la carretera. Adéu-siau, fins i tot.
Es Gran Ser Gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.